un quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir, avui amb els tres nois habituals, l'Eduard Gené, el Jaume Pla i el Víctor Alexandre. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Que els agrada molt que els digués nois quan entrava a l'estudi, que estaven ells ja preparats per començar. Jo dic nois, no sé.
Sí, senyor.
No sou nois?
Sí, senyor.
I tant.
Sí?
I tant.
Jo li contesto, sí, senyor.
Senyors, podria haver dit... Bé, cap callo, perquè comencen a sortir paraules
No allarguis, que a vegades quan la cosa s'allarga, quan es busquen masses paraules i masses respostes i les consultes que s'han de fer, s'han de buscar continguts i busquen eufemismes i tal, és millor no tocar-ho.
Però joves m'ha sortit de dins, eh? No era premeditat, eh? Que consti, eh? Vull dir que...
És que tu ets el més gran de tots els que som aquí.
Sí. Tant la deu
ser. Com a noi, no?
Jo sempre dic que sóc post-naranjito, no? Perquè el naranjito va ser el 82, no? El mundial. Doncs jo sóc de la generació post-naranjito. Just, perquè sóc del 83, vull dir que... 83, gener del 83.
Que Pepe, és que tu sempre acabes amb...
No, jo prenc com a referència coses que marquen els anys, no? I el dibuixet aquell de la taronjeta aquella.
És que aquell va marcar molt, eh?
Clar, no, per això, i vaja.
Que diferent que era Sant Cugat el 82, jo me'n recordo.
Sí, jo sí que no me'n recordo. No, digues, explica-ho.
Era molt diferent, perquè, per exemple, tota la zona de la Rambla del Celler, que evidentment encara hi havia la Riera.
La Riera.
Hi havia, llevat de les cases, aquells monstres que tenen, no sé, tenen com 10 pisos així, que algun dia allò hauria d'anar a terra i fer-ho.
Algun dia ens hauria d'explicar algú qui va guanyar diners allà.
Són edificis del franquisme.
El
Ram del
Celler.
Sí, el primer tram, diguéssim.
El primer tram on hi havia el restaurant El Trobador.
Exacte, sí. Doncs... davant, just davant, eren camps. Pràcticament Sant Cugat s'acabava allà.
Al centre de la Riera hi havia una casa de... El que avui en diuen mascotes, cosa que a mi
la fauna.
Moltíssim. La fauna. Això de mascotes. Doncs hi havia la fauna que estava al mig i tu passaves per un pont de fusta. Si anaves sí. al lloc amb un puntet de fusta... I si no haguéssim tingut les cases aquestes del darrere, la sensació era que estaves al mig del camp. Al mig del camp.
Sí,
sí, era, sí, sí. Hi havia una casa de fusta allà, doncs, que tenien animals i estris.
Perdona, però ahir a la vostra ràdio deia que el parc de Montvermil l'amplien amb 5.000 no sé quants metres.
4.000 metres.
4.000 metres i no afecten aquestes cases?
No, però és el davant.
No. És la banda del davant, no.
Aquesta, ja. Ja sí que un edifici que caurà en aquesta modificació del parc Ramon Bernil, modificació, ampliació del parc Ramon Bernil, sí que hi ha un edifici que cau, però la resta
és una casa, diguem, de quasi barraqueta,
sí,
per dir-ho d'alguna manera, exacte. Aquí el que ha caigut és una escola. O sigui, el que ha caigut és en aquest espai, teòricament, en el principi, en la planificació inicial, estava prevista una escola que sembla que en aquest moment la demanda no sigui excessiva o que no exigeixi que hi hagi un nou centre, sembla, dic.
Tècnicament, la reserva d'aquests terrenys per al centre escolar es manté. Una altra cosa és el que va dir ahir el regidor d'Urbanisme, Pere Casajoana, que va dir que es mostrava partidari de mantenir tot això com una zona verda, el parc Ramon Bernils, i buscar una altra ubicació pel centre educatiu quan sigui necessari.
Exacte.
Però vaja, que tècnicament... poder-se fer es podria fer, però vaja, ho veurem.
Hi ha una espècie de continuïtat entre el parc Ramon Bernils, llavors passant cap a la Rambla del Celler i continuant en direcció cap al monestir, podríem dir, no?
Bueno. De fet, al costat mateix, gairebé al costat, entre Rambla del Celler i César Martinell, sí, que és el carrer que enllaça la Rambla del Celler amb la Rambla Ribatallada, amb el Pla del Vinyet, hi ha unes cases davant de l'hotel, que són d'aquelles que es feien en aquells moments que se les feien, em sembla que ells mateixos...
El primer que arriba, primer que fa.
Clar, tot eren camps i deien, mira, aquí em faré una casa. Clar, aquestes cases són, estèticament són horroroses, estan fetes amb una sabata i una espardenya. Clar, en aquell moment no passava res perquè eren camps, però ara han quedat just en el rovell de l'ou de la ciutat i desentonen moltíssim, certament. Però fa molts anys que teòricament aquelles cases han de desaparèixer, suposo que allò serà parc, no crec que...
No, allò en principi devia ser cases de promoció, de promosa. pisos de promoció.
Però hi havia el moviment, és a dir, s'agafava aquell sol i es canviava al carrer de la Bolera, per entendre'ns. Sí.
El carrer de la Bolera, el carrer de la Bolera és la baixada de l'Alba.
La baixada de l'Alba, exacte, no em sortia el nom, ara, però del carrer de la
Bolera. Sí, sí, però, o sigui, vols dir que quan entorquin aquell edifici en faran un altre?
A veure, el pla anterior, amb, el que està, amb, aquesta, amb això que van fer ahir, hi havia un edifici de pisos de promoció, després hi havia una escola, i després la zona que sobrava, podríem dir, era zona verda, continuïtat del Parc Ramon Barnils. Això al principi. Pensem que a vegades la sensació d'espai, quan la veiem ocupada com està ara, amb, tot, amb cotxes, que hi ha molts sí, cotxes aquella
sí,
zona, que és una
un
cosa...
Parking, sí.
Però a més és horripilant, vull dir, és una cosa molt... no, a vegades no tenim prou mesura de quina és la mida real, saps?
Clar, clar.
Allò una vegada, si tu neteges tot allò, veuries un espai
més gran,
molt considerable en 4 metres quadrats. I aquest és el principi...
Però serien les úniques cases que hi hauria allà, perquè si continues una mica més és el parc Ramon Barnils.
Sí, 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 sí.
Per tant, seria allà una mena de cosa...
Però ara veig, jo ara, veient aquesta presentació d'ahir, que a més s'amplia amb una presentació d'un altre parc de Sant Cebrià, que s'ha situat entre la, quasi al costat del cap de Valloreix, vol dir que això ha anat canviant una mica i probablement això no serà així, no? Però aquelles cases, la gent, els propietaris d'aquelles cases, ja fa anys que saben que han de marxar d'allà.
Jo tenia entès que allò anava fora, que se'l recol·locava en un altre lloc, que això, es movia
sí,
el sol i que es feia l'habitatge públic a partir d'aquí,
sí,
a la baixada de l'Alba. S'aprofitava, no sé com... Sí.
Clar, és que tota la zona de la baixada de l'Alba, que està, i al costat del, o sigui, el carrer Vallès, que és on hi ha la comissaria i tot allò, són cases velles que jo ja fa molts anys que es veu que a mesura que han marxat veïns on hi hauria el casal aquell del Centro Castellano
Manchego.
La part que dona, diguéssim, a Rambla del Celler, els dos pisos de sota, em sembla que són 4 pisos, ja no hi ha ningú, ja fa molts anys que no hi ha ningú, però queden dos, em sembla, que encara estan habitats. I suposo que deu agafar aquesta zona, una mica, i la baixada de l'Alba i tot allò, no? M'imagino que...
Ho haurem de repassar la propera vegada que...
Home, queden cèntrics, ara també és veritat que segons com quedin, clar, perden una mica, perden l'enfocament, l'encarament al sol. La situació no és ben bé la mateixa, si quedes d'esquena o de cara a la Rambla del Celler.
Veurem, doncs, també tindrem el parc de Sant Cebrià, a l'entorn de Valldoreix, tot això ho van explicar ahir en roda de premsa. A veure, tinc més temes. No sé si prefereixem parlar d'actualitat local, nacional... Vaja, jo volia preguntar-vos si han vist la pel·lícula de Woody Allen, una de les preguntes que tenia pensades avui aquest matí.
Sí,
sí,
sí?
Sí, sí.
Jo vaig anar, sí. I sí? En català, el cinesa, que em vaig emocionar.
Sí? Sí, sí. Vas plorar gairebé?
No em vaig emocionar que fos en català.
No, jo ho sé. Val la pena o no val la pena?
Jo encara home, jo soc un Woody Allen i em va agradar. El que passa que no és la típica pel·lícula Woody Allen, jo la comparava amb la darrera del Midnight in Paris, que era més... No, vull dir, argumentalment, l'altra era més lleugera, més romàntica, més de conte infantil, molt bonica, però aquesta et fa pensar, aquesta és profunda, i és trista, i és autèntica.
Jo penso que és una pel·lícula... Woody Allen, jo, si em vendés darrere de la seva carrera, em pararia a Interiors.
Sí.
O sigui, és una pel·lícula, no dic bermaniana, perquè saps que a Woody Allen hi ha una línia, hi ha unes pel·lícules a vegades que té aquesta línia Berman, però sobretot és una pel·lícula trista. I al dir trista,
trista
no vull dir en negatiu.
No, però és real.
Seria en positiu. O sigui, el personatge, aquell Blanchett fa una interpretació...
Ha d'anar per l'Òscar, aquesta.
Jo no sé si és Òscar. Jo no...
Home, però va...
Bueno, però jo el tema dels premis...
Ja, home, però vull dir...
No m'agrada, però és una interpretació realment...
Esplèndida.
Que es demostra que és una gran actriu. Si algú no ho havia... hi havia arribat amb aquesta a sortir convençut.
Sí.
I la pel·lícula és potser de les millors per mi de Woody Allen com a cine, discutiblement. No deixa de jugar en algun moment amb l'humor, perquè penso que un humor intel·ligent hi ha de ser-hi sempre, inclús els pitjors els pitjors moments,
sí.
Però la descripció del personatge, dels de les dues germanes...
Les dues germanes,
les dues germanes tan diferents...
I tan autèntiques.
Exacte. Sí, doncs sí. És fantàstica. És una... Tots els personatges estan clavats.
Tu deies interiors... El que passa que interiors era molt més nòrdic, molt més estil.
Més Berman.
Més Berman. I en canvi aquesta és purament americana, però un reflexe de la societat americana del segle XXI. Vull dir que aquests personatges hi són, Vull dir que no és cap fantasia.
És molt autèntica, és molt autèntica, i vaja, jo personalment la recomano a tothom. Jo dic a tothom, vull dir, a joves, a grans, a nens, a nenes, a adults, a adolescents, a tothom.
A nois?
I també.
Algú està parlant de nois.
Vaig quedar parat perquè no hi pensava, però era el dilluns d'aquesta setmana i era el dia de 3 euros. I diu que ha arrasat a Cinesa, sí. Ha arrasat el resta de Catalunya.
Ara us donaré les dades.
Però, escolta, eren 27 en el cine. A les 6 de la tarda.
Jo vaig anar a la nit.
Potser la gent no ho sabia.
De dilluns passat,
sí.
I eren 9 persones.
9, fixa't, 3, 3 euros.
Sí, cal tenir en compte també que era una nit molt inhòspita,
bueno, home,
per la pluja i el fred i tot això, que la gent es queda a casa a vegades.
No, és veritat,
Però...
Ja, influeix. Diuen els mitjans que ha arrasat aquesta oferta que fan ara dels 3 dies a la setmana de 3 euros.
Que molta gent no ho sabia.
Suposo.
No, sabien l'anterior rebaixa, però aquesta no. Perquè aquesta ha sigut, se l'han tret de la màniga.
Va ser de cop, sí. Jo ho sabia, però vaig anar-hi perquè era el dilluns. Tenia invitació i ara m'ha sabut molt greu, perquè es veu que va ser fantàstic, per anar al 150 aniversari del Romea, i havia de baixar en tren, i un inhòspit, com dius tu, i en aquell moment que havia de marxar plovia bots i barrals, i mira, vaig decidir no anar-hi.
Tinc les dades.
Vas canviar el Romea pel Woody
Allen. Pel Woody Allen.
Les dades presentades després del primer dia de descomptes a les sales de cinema de les dues grans cadenes, les que tenim aquí a Sant Cugat també, Yelmo i Cinesa, que juntes sumen el 35% de la quota de pantalla, són reveladores. Ho explica el periòdico tot això. Aquest dilluns hi va haver un 59% més d'espectadors que el dilluns anterior, i la recaptació va augmentar en un 22%. Les dades són globals, sumant tant les sales que van aplicar els descomptes com les que no, ja que ni Yelmo ni Cinesa han fet públiques les seves xifres. Però vaja, que hi ha hagut un increment d'espectadors...
Ara, si el dilluns a la nit
bon temps,
hi havia 9 persones i hi ha hagut un increment del 59%, imagina't la gent que va al cinema els dilluns.
Deu haver-hi dies que no deuen projectar ni la pel·lícula, probablement, no?
No, jo que normalment sempre vaig els dilluns, és el dia que m'agrada, justament perquè hi ha poca gent, estic acostumat a veure pel·lícules completament sol a la sala. Sol, no hi ha ningú més? Ningú més. Una vegada he vist alguna pel·lícula de terror, sol. Sí, vull dir que sol no hi ha ningú, és que clar, i dius, ostres, això com es manté també l'empresa, no?
Perquè l'empresa no té clients... Deu haver-hi dies que no van projectar ni la pel·lícula.
Clar, i tant. A Yelmo n'està ple de sessions que no es projecten, perquè no hi ha ningú. No hi ha ningú.
Sí.
És així.
Però s'han d'espavilar les sales de cinema i fer ofertes d'aquesta mena, perquè si no, vaja...
I baixar preus.
Baixar preus.
Home, i fer un altre tipus de pel·lícules aquí, al Cinesa, sobretot.
I si fan la sessió sense crispetes, jo m'hi apunto, també.
No la faran.
Perquè els dona molts diners, ja ho sé.
Mantenen l'empresa gràcies a les crispetes.
Però si fessin pagar un euro més i no hi hagués crispetes, jo m'hi apuntaria. Perquè aquest soroll horrible de crispetes...
I l'olor.
Que estava ben allà Coca-Cola i xurrupant.
Un 20% dels ingressos són aquestes, no? Jo vaig tenir... El dia que vaig... M'hi vaig anar-hi un dissabte a la tarda, perquè així empalmava amb el Teatre Auditori, sortia del cinema i empalmava amb el Teatre Auditori, on hi havia l'espectacle de Martí Pol, que ha fet Infusió Teatre, de la Teresa Canes.
Ah, van fer-ho allà al vestíbul.
Van fer-ho al vestíbul, sí. I llavors sortia d'un lloc i empalmava amb l'altre. I vaig tindre la sort de tenir darrere una parella amb 2 tonelades de crispetes aproximadament.
No s'hi van ofegar entre les crispetes?
Jo no vull mal a ningú, però a vegades hi havia moments que hi pensava. I sobretot l'interessant era el xarrupat del Coca-Cola.
Això és el que et deia.
El xarrupat del Coca-Cola, sí. Això
però amb el soroll amb el gel, no?
Sí, és sensacional. Perquè...
Però com que no està ple, pots canviar de lloc, no?
No, hi havia molta gent.
Ah, ja.
Era dissabte a la sessió de les 6:15, un quart de 7. I per tant, era un moment de més gent. I era, home, sí que hagués pogut canviar, sí. Però la veritat és que no ho vaig fer-ho. Bé, i estava bé perquè llavors veies aquell Blanchett pobre que estava en aquell moment plorant, quan agafa aquell moment d'angoixa terrible, i sentia... I això, aquesta cosa, jo anava a dir-li, escolti'm, però un moment...
Això rupi el silenci.
Això va a casa seva.
No, apliqui-ho, però mira la pantalla i quan veia un moment oportú, ara és el moment de xarrupar.
No, la pregunta és, vostè què ve? A veure la pel·lícula o a xarrupar i a menjar crispetes? A veure, perquè clar...
Probablement et diria que menjar crispetes.
No, és que els, de fet els mateixos empresaris han deteriorat el seu propi negoci, perquè és veritat que antigament anar al cinema era tot un ritual, perquè hi havia poques alternatives, i certament doncs jo recordo, si us havia comentat, quan hi havia el Windsor Palace, que estava a la Diagonal, on ara hi ha l'edifici Windsor.
I pensava, quan començaves, i pensava...
Doncs hi havia, que era la sala més majestuosa de Barcelona, enorme, tenia, a més, després era tot un complex, perquè ho va muntar el senyor Quer, i aleshores hi havia el Teatre Windsor, i el Teatre de Butxaca, però hi havia també un restaurant al costat, amb ascensor, tot, bueno, és igual, tot això. El Windsor Palace, quan entraves, amb un vestíbul que semblava que entressis a...
Un palau,
no? T'esperava, a part del senyor, que tots uniformats de color granat, amb els galons aquí a les espatlles, a part del senyor que trencava les entrades, tota una filera d'acomodadors, però, per exemple, no sé, com 6 o 7, en fila, amb la llanterna a la mà, i a mesura que la gent anava entrant, ràpidament se t'acostava una comoda, si era numerada li donaves, i si no, on li agrada més seure i tot això, no? Bé, tot això és un ritual.
I et metien propines, eh?
Sí, clar.
I portaves les claves propines.
I a la taquillera.
No és que em metien propines, és que si no li donaves la cara també pagava,
no quedava mal plantats allà.
I a la taquillera, jo no havia donat a la taquillera, hi havia gent que no sabia que la taquillera podies obtenir millor seient, si era numerat, si li donaves d'això. Aleshores, que posaves...
Ensenyaves un bitlletet.
No, no un bitlletet, era un duro, perquè en aquella època era un duro, posaves un duro a la finestreta. Que tindria, que fos incentrat, que fos passadís, sisplau, i tal, i ella, tal... Miri, m'han tornat unes, m'acaben de tornar unes, que no sé què, i les treia perquè estava... Ui, està tot ple, li posaves... Miri, m'han tornat unes, que no sé què. I ràpidament em tenies a la fila tal, al costat del passadís, i tot això anava així.
I tenies el nom de la taquillera, i
sí, clar, i tant, sí, sí. Ara us faré una confessió
pública, que queda íntima. S'estan escoltant, eh?
A mi saps que m'agrada molt el cinema, no? Bé, el meu primer amor, a part del cinema, que va ser abans de les dones, perquè abans que sabés que quan era un nen ja m'agradava el cinema, però el meu primer amor femení va ser una taquillera de cinema.
Però platònic o no platònic?
No,
consumat, vull dir.
Sí, perquè...
Si es pot preguntar.
No, clar, li vaig... Home, clar, no tenia 8 anys, sinó tenia... Jo tenia llavors 16... No, 17 anys, ja, d'això, no? I ella tenia 31, em sembla, 31.
Sabia l'edat exacta d'ella.
Sí, es deia Nuri, i era una noia rossa amb els ulls blaus, molt maca, clar, era més gran que jo, evidentment, no? Però... vull dir, una noia de 31 anys és molt jove, però jo tenia 17 i em vaig enamorar d'ella. I estava, bueno, però allò que em vaig aprimar, no menjava la meva mare, però què li passa a aquest noi i tal? I jo no gosava dir-ho, però és que estava penjat d'aquella dona.
Una altra vegada al cine, una altra vegada al cine, nen.
Sí, clar, és que...
Perquè anaves cada dia, aleshores, no?
No, estava enamorat, havia anat al cinema amb ella, no, havíem sortit i tot. I ella em deia... A veure, tu ets molt jove i amb el temps canviaràs i coneixeràs altres noies i tal, a més aniràs a fer la mili i els nois quan torneu de la mili feu un canvi. Jo li deia, no, jo faré la mili, però tu m'has d'esperar i aleshores, doncs, no, calla, a més estava casada. Però es volia separar perquè el marit la pagava i tot això, i dic, tu m'esperes, jo torno de la mili, m'esperes, i aleshores, llavors no podies casar perquè no havia divorci.
Fins a dir que hem lligat amb el dia mundial de... Fins a dir tu...
La violència de gènere.
La violència de gènere.
Sí.
A mi m'agradarà veure avui en el concert de Fangoria, Alaska, què dirà sobre la violència de gènere. Perquè serà digne, serà digne. Serà serà digne d'escoltar. Home, perquè teòricament el concert de Fangoria està lligat amb el dia de la violència de gènere.
Però és que ella està implicada en algun moviment?
No, jo precisament el que vull, el que dic és que m'agrada veure com entrarà amb aquesta... Amb aquest,
o poder ir, i si no entra...
No, sí, no, és que hi ha una condició territorial que en contracta algú, que és una dona, tenia una condició. Llavors hi ha moltes manifestacions diferents. La Bebe va dir unes coses per dir alguna cosa, la Rosana en va dir unes altres, i algú no va dir absolutament res. Això canvia segons el personatge.
El personatge, clar.
Però això que explicava el Víctor m'agrada molt, perquè efectivament jo potser sense arribar a aquest nivell d'enamorament i de consolidació del fet, doncs també hi havia una taquillera al cine Delícies. Delícies estava
a la Tercera de Gràcia. Sí, senyor, sí, senyor.
Que és on després va haver-hi el Club Natació Catalunya. Durant molt temps. O sigui.
Però vas lligar amb elles o no?
No, jo era molt petit. Jo...
Home, però taquilleres n'hi havia tot arreu. Dues.
No, jo no vaig lligar amb cap taquillera.
Compte que t'escolten des de casa, eh?
No, però...
En aquella època no et lligava.
No, sí, però... com a...
T'enamoraves, però lligar...
Si no li diguem lligar, diguis...
Ara lligar ja és una altra cosa,
El que vull dir que sí que era veritat, que era curiós com... en funció, tu explicaves el de Windsor, jo recordo aquelles làmperes tan fantàstiques penjades, aquelles làmperes de vidre que hi havia de Windsor, que hi havia una de Palau, doncs en funció de les persones que hi havia també anava al cine d'una manera o d'una altra. O sigui, semblava que la intermediació, en aquest cas de la taquillera o de la gent que hi havia allà, doncs feia que el cinema que s'estava projectant fos millor o no ho fos. Mm-hmm. Les programacions del cinema tenien res a veure. Hi havia només, com deies tu també molt bé, hi havia poques coses. Avui jo em trobo que una persona en aquest moment té una possibilitat, té un bano de possibilitats per poder distreure's, entre cometes, molt gran, cosa que en aquell moment no n'hi havia tant. Hi havia ràdio per una banda, hi havia cinema per una altra, fora d'això no hi havia tantes coses, no?
Però era un rite anar al cinema.
I tant.
La gent s'arreglava, mínimament.
I tant, sí.
Jo encara he viscut a l'època del cinema... m'hi portava la meva germana, les dues germanes grans que tenia, molt més jovenet, encara alçant-se i aixecar l'himne, tocar l'himne, eh?
Aquest rite ja...
En el cinema, eh?
Aquest és de malson, aquest dia.
Un any, una vegada, jo vaig anar...
Què sonava, el Carlsó?
No, l'himne nacional.
L'himne espanyol.
Sí, va, és bo...
I això abans de la sessió de cinema, eh?
Abans de la sessió, t'aixecaven, orina-t'ho, t'aixecaven així. I una vegada recordo que en el cinema...
I passaven els vigilants,
A controlar que fessis
el moviment. Home, i tant, tots s'aixecaven.
Este brazo.
Fer...
I llavors sortia al final el Franco. I una vegada al cinema, jo no hi era, però la meva germana va anar a veure la Dama de les Camèlies i donaven una camèlia a l'entrar a cada noia i llavors tocava l'himne, la gent havia d'aixecar. I surt un i diu, Vall de Roms!
Vall de Rams.
I a l'acabar surt el Franco i diu, la toia! I van suspendre la sessió a veure qui havia sigut, perquè esclar, la gent es va posar a riure, alguns aplaudir, i van suspendre, no van trobar qui era, però van suspendre la sessió.
Hi ha una sèrie...
T'imagines que anar-hi la gent arreglada, haver-te d'aixecar i això controlar-ho tan guard que algú...
Bé, de fet, el cinema doblat en molt bona part s'impulsa des del franquisme per controlar els continguts.
Totalment.
Abans no hi havia doblatge.
El doblatge del cinema a Espanya va sorgir de la imitació del doblatge del cinema fet amb Mussolini a Itàlia.
Control absolut.
És un invent del feixisme.
Sí. O sigui, el fet de dir... l'autarquia, el que deia l'autarquia, en aquest cas econòmica o comercial... té molt a veure amb tot això, tots els noms de les botigues, tots els noms dels espais, tots castellanitzats, perquè no es podia haver-hi cap nom que fos estranger.
El cine Maryland, la plaça Girona, van posar cine plaça, i una cosa que jo de petit no me n'adonava, que el repartiment...
Les mar projecciones...
Oi, però el repartiment del cine, me'n recordo que posaven el repartiment, hi havia un actor que es deia Josep Calleia, i posàvem José Calleja. o si li fotien el nom en castellà. Sí, José Calleja, i tots haurien ser igual. Greta Garbo no canviaven perquè quedava molt neutre. La manera americà, Josep José Calleja.
Avui que vivim el que vivim, aquesta espècie de retorn al passat que estem vivint diàriament,
sí, diàriament.
Moltíssima gent, la memòria, realment la memòria es perd, i a vegades jo penso que en segons quins moments, afortunadament, perquè si no es podria viure. Però de tant en tant convé fer un tipus de record i explicar realment el que passava en determinades coses. Perquè hi ha moltíssima gent que no ho sap.
No, i ho expliques a la gent jove i no s'ho creuen.
No, exactament.
Pensa que repapieja, aquest avi repapieja.
Exactament. I això s'ha de recordar que va durar molts anys. O sigui, fins a l'any 59, amb el pla del López Rodó i companyia comercial, estem parlant de 20 anys després d'haver acabat la guerra, 20 anys, estava continuant així. I no se'n recorda moltíssima gent que fins a l'any 48 va haver-hi afusellaments fins a 4.000 persones senzillament per estar en contra del règim.
Sí.
Sense cap tipus de judici. I que els tribunals continuaven sent militars.
I tant.
Totalment. Sí. I això s'ha de recordar.
Aquest retorn, parlant del cine, aquest retorn a l'època del Franco, l'últim fet és el del famós Fernán Gómez, que tenia un teatre municipal a Madrid, i ara fa 6 anys que s'ha mort, i per celebrar el seu aniversari, l'alcaldessa li ha tret el nom.
Li ha tornat.
Li ha tornat, sí.
Sí, el nom...
Ja, sí.
No, el que passa que...
La placa.
Treuen les lletres per posar el centro, no me'n recordo com se diu, i Teatro Fernández.
Però l'iniciativa primera era de treure-li totalment, no?
Sembla que sí, però es veu que li havien dit, t'equivoques per aquí, rectifica.
Ah, ja.
I avui el diari posa que havien tornat el nom, però, és a dir, s'ha ampliat el
ara,
nom.
Ara hi ha dos noms, diguéssim.
Sí, ja s'ha ampliat el nom del centre i tal.
Però, per exemple, aquell fa 2 anys que la Pilar Bardem, la mare del Bardem, tenia una avinguda a Màlaga, em sembla que era, no?
I van treure.
I li van treure, automàticament. Va passar un alcalde nou i li van treure. Sí. Quan una cosa ja està instituïda, no hi ha cap motiu per treure-la, si no hi ha un fet greu, no? I van posar Avenida de la Virgen de la Misericòrdia, també. Vull dir, això és un retorn, tu no em negaràs.
Que... No, sinó
un negre. Un retorn o no un retorn, perquè en visites segons quines ciutats espanyoles et trobes amb constants referències al franquisme.
Sí.
Amb total tranquil·litat. Jo recordo una vegada que vaig anar a Toledo, amb uns amics a visitar Toledo, i vam anar al centre històric, i tots els carrers estaven dedicats doncs, al general no sé què, a Primo de Rivera, símbols feixistes als edificis, però als edificis on vivia la gent, no un edifici antic mig enderrocat, no.
I això pensant, quan va ser això?
Això fa, doncs mira, deu fer uns 10 anys, aproximadament, 10, 8 anys.
Al
centre històric de Toledo, jo pensant, Déu meu, i la gent passejant pel carrer tancament, i jo em quedava de pedra, quan anava mirant els carrers, dic, però com poden tenir homenatges a uns autèntics assassins i feixistes aquí, amb tota la impunitat?
I els hi pregunten i diuen...
És part de la història.
Però, Pep, és que, a veure, a Alemanya va arribar l'intent de desnificació, no? Aquí no
però s'ha aconseguit, no, Alemanya no l'intenta rotundament, no?
S'ha aconseguit, hi ha grups que són nazis, sí,
home, però hi ha cap fundació Hitler.
No, absolutament, s'ha aconseguit. Aquí no va haver-hi, aquí el pacte, ara estem parlant d'això, estem parlant d'una cosa que torna a ser actualitat. El pacte va ser aquest.
Però és que
o sigui, el pacte va ser, tirem endavant això, però tirem endavant per no tenir, o sigui, no pensarem o no farem res en contra del que ha sigut.
Sí.
I els propis fills i els propis nets són els que estan.
Però és que això passa desapercebut i ho toleren. Jo fa 6 o 7 anys vaig anar, quan estava en el món de l'empresa encara, tenia el mercat de Canàries, el tenia molt, i anava molt sovint i coneixia tota la gent i tal. Vaig anar a Fuerteventura, que és aquella illa que és la més desèrtica i la més aspra, que el van enviar allà.
Sí.
Bueno, llavors, ara és turística, però llavors és totalment desconeguda. Bueno, hi havia el centre mateix, no la zona turística de platges, a l'interior, hi havia una avenida, una calle que deia General Franco. I una altra deia calle José Antonio. I vaig dir, escolta, però no posar... Diu, no, és que antes era generalíssim i hemos puesto General Franco. Diu, però com és que no lo quitáis? No, perquè la història... Diu, ara hemos hecho una nueva i ya lo hemos cambiado, ahora ya. ¿Y cómo se llama? Diu, Carrero Blanco.
Per cert, per ser justos, buscant ara informació de Toledo, el 2010 en un ple municipal es va aprovar amb vots a favor del PSOE i d'Izquierda Unida i amb els vots en contra del Partit Popular eliminar 5 plaques i 2 carrers amb al·lusions al règim. Ho dic perquè també és de justícia dir-ho. Però vaja, jo aquell dia em vaig quedar de pedra, anava passant pel carrer i dic, us dic els carrers, hi havia el Primo, la placa dedicada a Primo de Rivera, el carrer General Moscardó. Vaja, que teníem aquí...
Però l'oposició del PP,
sí, 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 sí. De fet, van quedar empatats, però hi havia el vot de... Ho explicava aquí la notícia. El vot de qualitat d'un dels regidors o de l'alcalde que va permetre que es decantés per fer neteja. Sí, sí. Però vaja, el PP en contra.
Toledo, per exemple, el general Moscardó, inevitable, perquè el general Moscardó va ser la reproducció al cap dels anys de Guzmán el Bueno.
De Guzmán el Bueno, o sigui, el Cázar, no se rinde.
No, no, i el fill, o sigui, el fill ja que l'enemic té el fill, llavors ell té la daga, perquè el matin amb la seva daga, perquè ell no deixarà... És tot una èpica, sí. És una èpica que construeix un tipus determinat de manera de funcionar. Sí, sí, sí. I jo, en aquest cas, en fi, jo entenc el que es pretengui fer d'aquesta manera, no? El que passa és que, clar, aleshores es consideren com a normals coses que no ho són. Senzillament que no ho són. O sigui, ja està, no cal donar ni més voltes. Escolteu una cosa, no anem tan lluny. Nosaltres aquí en aquesta ciutat, en aquest cas amb una entitat autònoma, hi ha un monument.
Encara?
Clar, està a la vista de tothom.
L'entitat autònoma és Valldoreix, no?
Evidentment, està a la vista de tothom. Clar, llavors aquí hi ha un problema de sentiments. Hi ha un problema de sentiments, hi ha una sèrie de noms posats allà, que és una sèrie de famílies, que van estar afectades per una cosa que tampoc és bona, que és a dir, gent que va ser matada, que va ser assassinada, en un moment determinat, i allà estan. Llavors, probablement el que passa és que la majoria de la gent que estan allà posats, ells personalment van ser morts per motius, com pot ser que eren gent catòlica, o que eren gent doncs, de dretes, o etcètera, etcètera. Clar, a vegades és dolorós entrar dintre del fonament de segons quines coses, perquè malauradament truquem, anem a buscar i a tocar sentiments, o sigui, sentiments de pertenència, en aquest cas familiar, de tal. I això és fotut, vull dir que té un punt. Altra cosa són quan són personatges que d'una forma conscient, d'una forma doncs, activa, han sigut veritables criminals. Aquest és un altre... És un altre
la Fundació Quindelán sortia ahir també, no, al diari?
Bueno, clar.
La Fundació Quindelán, que li han fet una...
A veure, que hi hagi la Fundació Francisco Franco...
Sí, ja no exacte, cal. Ja està. Ja n'hi ha... I subvencionada pel govern.
I que estigui subvencionada.
Sí, exacte, sí, sí.
Per
sí.
Qualsevol govern, no ens equivoquem, sí, 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 sí. Per qualsevol govern que hi ha hagut a Espanya amb els 38 sí, sí. anys que portem de transició i democràcia, menys sí, sí, formal, sí. Ja és molt fort. Perquè algú, ha sigut per UCD, ha sigut per PSOE i ha sigut per PP.
Tots
han fet.
Sí, algú s'imagina a Alemanya la fundació del Hitler, subvencionada pel govern alemany.
O Itàlia Mussolini.
És que és insòlid. O sigui, només que pensis això, perquè a vegades ho has de fer, aquest exercici, per adonar-te de la barbaritat, perquè això que diu l'Eduard, com que segueixes la inèrcia i sembla que tot ja sigui normal, perquè tu estàs en un escenari on això es considera normal i que hi hagi ciutats amb carrers dedicats a feixistes, sembla la cosa més normal del món. I en canvi, doncs, quan agafes l'exemple comparatiu i dius, bé, doncs anem a mirar un altre país que hagi patit la mateixa bota del feixisme, a veure com ho tenen allà. Si hi ha una zona emblemàtica en aquest sentit seria Alemanya, no?, pel tema del nazisme. Doncs Alemanya això, no només no és possible, sinó que a més, el paper que té l'estat espanyol, la Falange, no el pot tenir una entitat nazi a Alemanya. És impossible. Només que es detecti que alguna persona, algun polític o alguna persona vinculada d'alguna manera a mitjans de comunicació, per exemple, ha tingut un passat de contacte amb els nazis, no dic un passat criminal, sinó un vincle amb els nazis, és fulminantment destituïda d'allò. Sí. I aquí no, aquí, no, perdona, aquí per descomptat que no, només cal mirar qui va fundar el Partit Popular.
Aquí no, s'ofenen si parla dient, comparant el Franco amb el Hitler, perquè ells diuen, hi ha aquest, no sé com es diu, diccionari o bibliografia de biografies espanyoles patrocinades per la Real Acadèmia, que parla de grans personatges, que està editat i que és història, es posa a l'Acadèmia, que el biògraf de Franco deia que no era cap dictador.
Aleshores, el que han de fer... Aleshores, el que han de fer...
Hi havia un llibre, Ricardo de la Cierva, molt amb aquesta línia.
Sí, però el biògraf que deia últims, que posava la història...
Últims, si no m'equivoco...
No era cap dictador. Llavors, si no és cap dictador...
Sí, va, però que digui aquest senyor...
Bueno, però llavors sí. Se sembla que té una fundació.
Sembla que és el Díaz de Cortázar. És un, sembla que és el
sí.
Sí. I aquesta col·lecció, que és una col·lecció, està efectivament...
Aprovada pel govern i, a més, subvencionada.
Està en aquesta línia.
Sí, sí, clar, i es posa això, doncs, aleshores, naturalment, justificaria...
Per això és tan bo això que deia, que molta gent hauria de llegir. Jo tinc un llibre de la història de Catalunya feta per grups diferents d'historiadors, entre ells, l'última època, l'època franquista, feta per Borja Riquer, on, doncs, d'una forma molt sintètica, va explicant les diferents èpoques des de 200 anys ençà, de la relació Espanya-Catalunya, i aquest fragment de Borja Riquer dedicat al franquisme, que dic, és molt sintètic, es pot llegir ràpidament, són 100 pàgines, no, el llibre són 400, això són 100, és un continu de notícia i d'informació que va situant-nos en una realitat que, ja dic, moltíssima gent ignora i es queda només amb la imatge d'aquell senyor vellet que sortia
Polònia, que és molt simpàtic.
I es veu que ara la biografia que acaba de publicar la Pilar Aire explica amb pèls i senyals la vida d'aquest dictador de nano marcat pel pare, que els pagava tots i que els lligava amb unes cordes i tal, i que se no fotien d'ell, perquè deien el Paquito, que era afeminat perquè tenia aquella veu de flauta. Diu que és una cosa que demostra ben bé com va arribar a ser dictador degut a la vida que havia portat de nano. Però
jo...
Allò posa senyals i amb gent que l'han conegut, sí, i que parla de referències i tal, eh?
Però a part de tindre... Que això ha tingut influència en la vida d'aquest senyor i que, per tant, té alguna cosa a veure, seguríssim, perquè tots nosaltres som fills de qui som i tots nosaltres de l'entorn en què hem crescut, etc. Ara, determinar quin tipus, això és molt més ampli que tot això.
No, però no ho justifica, no, al contrari, l'acusa.
No, ho dic per justificar, vull dir que són moltes més coses. També hi ha un entorn, social i un entorn històric que permet determinades coses, no?
Jo volia fer un comentari pseudopolític sobre el
tema. No, fes-lo polític, eh?
Abans que digui això, abans de canviar el tema, voldria dir una cosa, i és que en relació a això del feixisme, el motiu pel qual passa això és perquè, per exemple, a Alemanya, doncs, ni el Helmut Kohl ni la senyora Angela Merkel són fills ideològics del feixisme, o del nazisme, en aquest cas.
I la Bachelet.
Són demòcrates, i per tant no hi ha cap partit en aquests moments al Parlament alemany que hagi estat fundat per cap dirigent mà dreta de Hitler. A l'estat espanyol, doncs, els que governen són fills ideològics del franquisme, i a més hi ha un partit que va ser fundat justament per la mà dreta d'un feixista com era Franco, és a dir, una persona que va cometre crims contra la humanitat. La diferència, per entendre per què a Alemanya no passa el que passa a l'estat espanyol, és justament aquesta.
Jaume, va, comentari polític.
Demà es fa el Tenorio.
Ah, no tornava a preguntar, però m'has dit polític i dic, demà, ostres.
Sí, perquè algú ja m'ha preguntat, com és en aquest moment, i aquest fallot del dret a decidir, un autor espanyol, el Tenorio, que aquí ja no coneix ningú i tal. I vaig dir, mira, doncs això és un símbol de que quan siguem independents tindrem uns bons veïns, o uns veïns, diguem, que són els espanyols, i que podem intercanviar-nos perfectament la cultura, la literatura i tal. I llavors resulta que he trobat un article de fa molts anys que m'agradava i no ho sabia, del Guillamón, a La Vanguardia, quan encara érem castellà, que diu, que explica, i posa el titular, diu, és el Zorrilla, i explicava que el Zorrilla va acabar pobret, pelat com una rata, perquè no hi havia dret d'autor en aquella època, no li van cedir, i es representava tot Espanya al Tenorio, i ell diu, es posava la porta. Cara, sí que... I fa un elogi, i ho tinc retallat, que li donaré el to a veure si per justificar algú, que un elogi de Barcelona, perquè es veu que l'home ja gran va venir a raure a Barcelona i aquí li feien la comèdia, li donaven uns certs d'autors simbòlics, i parla fa uns elogis de Barcelona, amb un article del Zorrilla, que en riuten del Cervantes, de la ciutat que posava el Cervantes, no? I això vol dir que el comentari final, de fa molts anys, diu que cap intel·lectual d'ara ha sigut capaç de manifestar-se de la forma que ha fet el Zorrilla en la seva època. A favor de Barcelona i de Catalunya.
Imagina't, el temps que ha passat, eh?
I tant.
Jo personalment no crec que ningú s'hagi justificat per fer...
Esclar que no, bueno, però sempre hi ha algun...
No, perquè a vegades hi ha un error entre el fet d'estimar o gaudir de determinada cultura i el fet de ser... dominada per aquesta cultura. Sí, són dues coses diferents.
Sí, clar.
Ja.
No té res a veure. Jo puc dir, estimo moltíssim la literatura, determinada literatura feta en castellà, com m'agradaria moltíssim poder-ho fer directament de l'anglès, cosa que em costa molt, clar, perquè no el domino la llengua. No? L'altra cosa és que, o l'alemany, l'altra cosa és que m'imposin un tipus de situació política que m'obliguin a no ser jo. Sí. Aquesta és la diferència.
Però que a més, aquest vers del Zorrilla és tan rotund i tan brillant i tan vers que es veu, primera, surten 30 personatges i en lloc de cap teatre professional es pot fer. Però segona, és que la gent jove no poden recitar el tor que ho dirigeix ell, i clar, et corregeix i resulta que se'l sap tot de memòria, no el Don Joan, tot, ho podia fer ell tot. I hi ha gent jove que no ha vist mai, no ha llegit mai un vers, i tot i gent d'escola teatral, però aquest tipus de vers brillant, doncs de seguida van a la cantarella, quan has de declamar, però ets a cantarella, però... quan l'escoltes, diu, carai, tu, quin vers.
Home, la veritat és que el que hem de dir, Pep, és que es fa una representació amb un col·lectiu de gent de Sant Cugat que...
30.
Molt representativa, perquè gent que actua a diferents grups i de forma molt regular, se'ls veu contínuament fent coses, i des d'aquest punt de vista, el nivell, tot i amb això que dius tu, jo, home, que és veritat que, clar, segons qui li costa perquè no ho ha fet, o no ho ha vist, no ho ha sentit, doncs jo penso que pot estar molt bé.
No, és que el principal, tots són gent gran. A més,
ens trobem en un dia, o sigui, demà, que falta pocs dies per confirmar si efectivament es produeix aquest consorci públic-privat.
De fet, nosaltres hem portat avui una notícia en què ja expliquem quins són els termes, és a dir, els puc dir ara mateix, les que els estic buscant, de la Unió, que ja està tancat a l'espera d'uns certs serrells legals i que s'ha de portar, òbviament, a l'Assemblea de la Unió, que ho ha d'aprovar, sí, i del ple. L'acord implica cedirà a l'Ajuntament el 50% de l'ús anual del teatre i el 30% de la sala clave per a 35 anys, a canvi que el consistori inverteix en l'espai 1,2 milions d'euros en els propers 3 anys. A la notícia ho expliquem amb molts més detalls, sí, perquè això és un
resultat. Jo recordo quan era...
Aquest és l'acord que es portarà a aprovació per les dues parts.
Recordo quan era jovenet que hi havia un anunci a la ràdio que feia referència al Tenorio i deia ¿no es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla la luna más pura brilla y se respira mejor? I aleshores un senyor contestava: no és la bombilla, no és la luz lo que brilla, sinó una bombilla que era una marca, era una marca de bombetes.
La Philips, segur. Sí. No, però això de la Unió és importantíssim, perquè si no desapareixia la Unió,
Home, tenien 90.000 euros dels 400.000 que tenen de deute, que o els donen ja o...
Però amb això ha parat el primer cop, només? O ja s'ha salvat?
Ja és definitiu. Amb 1.200.000 ja és definitiu.
El projecte és de continuïtat amb 3 anys, amb 3 anys de convertir... O sigui, la sala de la Unió ha de ser la sala B, aquesta sala B.
50%. Utilitzant l'Ajuntament.
I 30% la sala clave. Més detalls a la notícia, ja en parlarem en un altre moment, perquè hem de marxar. Jaume, Víctor i Eduard, fins la setmana que ve. Que vagi molt bé,
bon
i molt
bon
cap de setmana.
Adéu, noi.
Adéu, noi. Adéu, noi.